La Fundació Vicky Bernadet lamenta que els exalumnes dels jesuïtes de Casp hagin hagut de fer una carta i demanar una reparació pels presumptes abusos de Francesc Peris perquè no s'hagi actuat abans. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
...234 exalumnes de l'Escola Jesuïtes de Casp a Barcelona han exigit per carta una condemna pública de l'escola pels presumptes abusos d'un membre de la congregació, Francesc Peris. Els casos van ser destapats pel diari El País ara fa unes setmanes. Els abusos van ser denunciats l'any 2021 al Vaticà i a la Conferència Episcopal Espanyola, però els exalumnes lamenten que fins ara no hi ha hagut un posicionament ferm i públic de condemna per part dels jesuïtes. Els fets denunciats s'haurien produït a l'escola que els jesuïtes tenen al carrer Casp de Barcelona i on Francesc Peris va exercir-hi durant més de 3 dècades. Els exalumnes demanen una investigació interna i denuncien, si cal, altres abusos per la via penal. Pere Joventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La resposta dels jesuïtes ha arribat aviat i en una carta a la qual hem tingut accés des de Ràdio Estel ha mostrat el seu compromís inequívoc en crear entorns segurs i que tornaran a revisar el cas de Francesc Peris.
A través de la carta que ha enviat la Companyia de Jesús i des d'on es condemna fermament qualsevol tipus d'abús, s'explica que Francesc Peris ja figurava als seus informes anteriors i que s'havien imposat unes mesures, però que les informacions publicades a la premsa motiven una nova investigació del cas. El provincial dels jesuïtes ha decretat una investigació prèvia a un procés canònic pel cas i ha manifestat la total predisposició de la Companyia de Jesús a col·laborar amb tot el que la justícia pugui requerir.
Avui centrarem bona part d'aquest informatiu a tractar aquest cas i ho ampliarem parlant amb els mateixos protagonistes. D'aquí una estona saludarem en directe a Jordi Nomdedeu. Ell és exalumne d'aquest centre i un dels signants d'aquesta carta, i també saludarem Enric Puiggrós, delegat dels jesuïtes catalans. Abans, davant d'aquest cas, des de la Fundació Vicky Bernadet, que lluita precisament contra els abusos infantils, lamenten que hagin hagut de ser els alumnes que s'agrupin per demanar una reparació del dany. Ho ha dit des de Ràdio Estel la fundadora, la mateixa Vicky Bernadet.
Les víctimes ja no haurien d'haver-se vist obligades a ajuntar-se, a fer tot un treball de dir ens ajuntem tots per fer una carta. Un s'ha de sentir molt malament si no pot passar pàgina, perquè per una banda és injusta la prescripció i per tant es troben que ni poden denunciar ni creuen que han rebut, diguem, la restitució suficient per part de les institucions.
Des de la Fundació Vicky Bernadet també donen suport a totes les institucions que volen intentar reconduir aquestes situacions i asseguren que els jesuïtes tenen intenció de fer-ho. A tot això alerta, perquè en el que portem d'any els Mossos ja han rebut un 19% més de denúncies per casos d'agressió sexual. La policia diu que el 14% de les agressions es cometen en espais d'oci nocturn, però criden a la calma perquè només l'1% són amb submissió química.
Podem estar tranquils en aquest entorn d'oci, amb la submissió química. S'havia generat molta psicosi amb això. Hi havia molt de soroll amb la submissió química. Per tant, de moment podem eliminar aquest soroll.
Era el missatge que escoltàvem que enviava el comissari dels Mossos, Ramon Chacón, aquest migdia. D'altra banda, l'actualitat d'avui passa també per la política. El govern destinarà 60 milions d'euros a cobrir tots els edificis de la Generalitat de plaques solars perquè vol que l'any 2030 puguin generar el 100% de l'energia que consumeixen.
Ara mateix la Generalitat obté energia de les 120 instal·lacions fotovoltaiques que produeixen uns 18 megawatts de potència i l'objectiu és arribar fins als 75 megawatts en els pròxims 7 anys.
Ho ha explicat aquest migdia, després del Consell Executiu del Govern, la portaveu Patrícia Plaja.
Estem parlant de 1.452 cobertes d'edificis. Això inclou edificis de tot tipus, com instituts, CAPs o edificis d'altres departaments, com poden ser, per exemple, comissaries.
El govern, a més, també preveu que les llars més vulnerables i que estiguin ubicades a un radi de 2 quilòmetres d'aquestes plaques solars també puguin abastir-se de l'energia que produiran. Tot això, el mateix dia en què, atenció, en plena campanya electoral a Melilla ja hi ha 9 persones detingudes per la suposada trama de compra de vots de cara a les eleccions que s'han de celebrar aquest diumenge. Aquest matí s'han fet 10 registres.
El motiu d'aquestes eleccions del 28 de maig, Correus va registrar un increment substancial de peticions de vot per correu que ascendien al 20% del total, quan la mitjana a l'Estat no arriba al 3%. Diversos diaris van publicar investigacions que apuntaven que s'estaven pagant entre 50 i 150 euros per vot.
I al bloc dels esports avui us explicarem que el Real Madrid ha exigit que es canviï l'estructura arbitral després del cas Vinícius. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ho ha reclamat el president del Club Blanc, Florentino Pérez, on ha assegurat que el Madrid no permetrà més incidents racistes als seus jugadors.
I d'altra banda, avui torna a la Lliga, juga l'avantpenúltima jornada. El Barça i el Girona ho faran amb el cap posat en sumar la totalitat dels punts.
Els blaugrana visiten el Valladolid a les 10 de la nit i els blanquivermells el del Celta a 7:45 del vespre. L'Espanyol no es vestirà de curt fins demà, també a les 10 de la nit, i ho farà rebent a casa el segon classificat, que és l'Atlético de Madrid.
I avui la cultura té un nom propi, el de l'escriptora Eva Baltasar. L'autora de la novel·la Boulder opta a un dels màxims guardons de les lletres mundials. És el Premi Booker Internacional. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. És la primera vegada que una novel·la escrita en català entra a l'anomenada shortlist d'aquest prestigiós premi britànic. A l'espera del guardó, que es farà públic aquesta nit, des de Ràdio Estel hem pogut parlar amb Maria Buigas. Ella és directora de Club Editor, l'editorial que publica els llibres d'Eva Baltasar. Des dels micròfons d'aquesta casa, Buigas celebra que tota la comunitat literària en català s'hagi fet seu aquest guardó.
Aviam si hi ha sort. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Meteorològica que ens acosta, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem tingut pluges aquest matí a molts punts de les comarques del prelitoral, també alguns punts de la mateixa costa, i de cara a les properes hores cap a aquesta tarda, doncs, s'espera que aquestes precipitacions s'estenguin a moltes més comarques de l'interior del prelitoral i també comarques del Pirineu i del Prepirineu, localment amb una certa intensitat. Les temperatures suaus, per no dir un pèl càlides, en alguns punts, màximes que avui es mouen entre els 22 i els 27 graus, les més altes especialment cap a les comarques de l'interior i també del sud de Catalunya. Demà tindrem un dia també insegur, inestable, amb clarianes, perquè el sol el veurem, però també els núvols creixeran amb molta facilitat i donaran ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol comarca de Catalunya, però amb molta més probabilitat comarques de l'interior i també del prelitoral, així com punts de les comarques del Pirineu, sense descartar-los a punts de la costa. Les temperatures demà seran molt semblants a les d'avui i aquesta inestabilitat es mantindria també de cara als propers dies.
Fundació de Vicky Bernadet, supervivent d'abusos infantils i impulsora de la fundació que porta el seu nom, considera que les víctimes dels abusos que hauria comès el jesuïta Francesc Peris durant els anys 70 no s'haurien d'haver vist obligades a unir-se per publicar una carta per demanar una condemna pública dels fets. Segons Bernadet, les víctimes es troben que ni poden denunciar ni creuen que han rebut la restitució suficient per part de les institucions. Ho ha dit la mateixa Vicky Bernadet avui en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
S'ha de sentir molt malament si no pot passar pàgina, perquè, per una banda, és injusta la prescripció. La prescripció no dona les mateixes oportunitats a les persones. Unes persones podran denunciar i altres no. I, per tant, es troben que ni poden denunciar ni creuen que han rebut, diguem, la restitució suficient per part de les institucions, que en aquest cas és els jesuïtes, que en un altre cas és l'Escola Barcelona. Llavors, la resposta, que em sembla molt bé, però que realment facin aquest pas que es comprometen a fer, tots els passos que es comprometin o que es puguin comprometre a fer les han de fer.
La impulsora de la Fundació que lluita contra els abusos infantils ha apostat per llançar el missatge comú que sigui on sigui el lloc on ha passat i faci els anys que faci, les víctimes han de tenir l'oportunitat de sentir-se reparades.
Bernadet també ha apuntat la resposta de la Companyia de Jesús, diu que està bé i que han de fer tots els passos que es comprometen a fer. D'altra banda, Vicky Bernadet també ha detallat que des de la Fundació donen suport a totes les institucions que volen intentar reconduir aquestes situacions i ha assegurat que amb els mateixos jesuïtes col·laboren a l'Espacio Seguro per poder treballar conjuntament i pressionar perquè les coses es facin bé. Amb tot, Bernadet ha indicat que per part dels jesuïtes hi ha intenció de reconstituir la situació.
Les declaracions de Vicky Bernadet a Ràdio Estel arriben després que 234 exalumnes de l'escola jesuïta Escasp hagin demanat al col·legi una condemna pública pels presumptes abusos comesos pel jesuïta Francesc Peris durant els anys 70. Des de la Companyia de Jesús, a través d'una carta a la qual ha tingut accés Ràdio Estel i que la institució ha enviat als exalumnes, expliquen que tornaran a revisar el cas de Francesc Peris. Els fets van ser denunciats el 2021 al Vaticà i a la Conferència Episcopal Espanyola, però els exalumnes lamenten que fins ara no hi ha hagut posicionament ferm i públic de condemna per part de la institució.
A través de la carta que ha enviat la Companyia de Jesús i des d'on es condemna fermament qualsevol tipus d'abús, s'explica que Francesc Peris ja figurava als seus informes anteriors i que s'havien imposat unes mesures, però que les informacions publicades a la premsa motiven ara una nova investigació del cas. El provincial dels jesuïtes ha decretat una investigació prèvia a un procés canònic pel cas de Francesc Peris i ha manifestat la total predisposició de la Companyia de Jesús en col·laborar amb tot el que la justícia pugui requerir.
A més, des dels jesuïtes recorden que totes les persones que vulguin traslladar una informació o testimoni en relació amb aquest o qualsevol altre cas ho poden fer a través del correu electrònic protección@jesuitas.es i expressen el seu compromís amb l'erradicació de la xacra dels abusos, l'acompanyament de les víctimes i la clarificació del passat, així com en donar a conèixer els passos que facin en aquesta direcció. Tot això, com dèiem, després que 234 alumnes hagin demanat a l'escola una reparació i condemna pública dels fets. Ho van fer ahir a través d'una carta enviada al centre. Els alumnes no estan vinculats a la congregació ara de cap manera i formen part de promocions diverses que han estudiat al col·legi.
A banda d'un comunicat públic de condemna i rebuig als fets del jesuïta Francesc Peris, la carta també exigeix als jesuïtes que es posin a disposició de les víctimes i que estableixin una investigació interna per saber si els diferents trasllats de centre de Peris van estar mediats per possibles denúncies o per indicis de possibles abusos. Alhora reclamen que s'investiguin possibles abusos d'altres professors, així com els encobriments per fer-los possibles i, si cal, que es denunciïn per la via judicial. També demanen que es retiri de l'exercici d'activitat i càrrecs qualsevol persona implicada en aquests casos i que es retiri qualsevol reconeixement a Peris i a qualsevol altre autor o còmplice dels fets com els denunciats.
I a aquesta hora podem saludar precisament en directe al Jordi Nomdedeu. Ell és un dels 234 signants d'aquesta carta i, per tant, exalumne dels jesuïtes. Senyor Nomdedeu, bona tarda i moltes gràcies.
Què tal? Molt bona tarda a tots. Com esteu?
Per situar-nos a l'audiència, tu vas estudiar als jesuïtes de Caps durant quins anys? Durant quina etapa?
Vaig fer tota l'escolaritat allà des de l'any 85, que vaig començar primer de bàsica, als jesuïtes, fins l'any 97, que vam acabar el COU. O sigui, són 12 anys els jesuïtes i 12 anys molt feliços, tot sigui dit, perquè és una gran escola en la qual es fan moltes coses molt bé, que té grans professors, però també moltes vegades doncs, les coses no s'han fet tan bé i quan les coses no es fan tan bé s'han de denunciar, creiem.
Mm-hmm. Per tant, tu vas coincidir, vas tenir contacte amb el professor Francesc Peris en aquesta escola.
Sí, sobretot la meva generació i vam tenir contacte amb el Francesc Peris a l'època més de la preadolescència, entre els 13 i els 16 aproximadament. El Francesc Peris era el consiliari de l'escola, el jesuïta que acompanyava els docents i que ens acompanyava a nosaltres en l'educació religiosa, era el professor de religió, era una persona que estava molt present al nostre dia a dia, era una persona que ens acompanyava als campaments, que tenia un vincle emocional molt fort tant amb nosaltres com amb les nostres famílies, era un capellà molt progre, que va fer un vincle, com et dic, molt estret, i per això el xoc emocional sobre nosaltres i sobre la generació nostra i és una cosa transversal en moltes generacions, ha sigut molt gran. O sigui, estem en xoc, tenim el cor encongit, no ens en sabem avenir. Sí que a la seva època hi havia alguns indicis de comportaments inapropiats, el que se'n deia en aquell moment per part del Francesc Peris, però tot estava diluït en una frontera molt fina entre el que són els exercicis espirituals i les coses que es poden malinterpretar. I per tant, quan el País ha publicat un cas tan clar com el que publica del que va passar a Bolívia l'any 83 i denuncia a la noia boliviana, en aquest cas, doncs ens ha caigut el món a sobre. Ens ha caigut el món a sobre. Hem obert els ulls sobre el que podia ser una línia molt fina entre el que és un comportament inapropiat i el que és un exercici espiritual, doncs ara sembla clar que per ell allò com a mínim tenia un component sexual i el que li reclamem a l'escola és que aixequi la catifa, que ens expliqui si aquests indicis només hi són a partir del 2005 o si ja en tenien constància prèviament i que ens ho expliquin, sobretot, que volem respostes, respostes.
Vosaltres teniu coneixement d'altres casos que no s'hagin denunciat i que, per exemple, estiguin entre els signants d'aquesta carta?
Sabem que arrel d'una denúncia que va fer el Periódico de Catalunya l'any 2018 o 2019 sobre un cas similar als jesuïtes de Sarrià, doncs els jesuïtes es van posar les piles amb el tema dels protocols de denúncia d'abusos sexuals i que van obrir un correu per potencials víctimes que escriguessin i expliquessin els seus casos. I tenim la certesa que als jesuïtes li han arribat casos referents al Francesc Peris i que els han tractat d'una manera, com sempre, això és una altra cosa que denunciem a la carta, els que la signem, d'una manera interna i de portes endintre. Nosaltres creiem que els fets són prou greus com per no tractar-los només de portes endintre i amb investigacions internes i per la via del dret canònic. I creiem que és molt important que aquests casos acabin a la justícia ordinària. Tenim la certesa que hi ha un cas del 2005, això ho reconeixen els mateixos jesuïtes amb la seva carta de resposta. Aquest cas no ha prescrit encara i creiem que seria molt important que aquest cas acabés a la justícia ordinària, perquè creiem que hi ha una justícia i ha de ser la mateixa per tots, siguin jesuïtes o civils, i per tant respectem la via del dret canònic, però ha de ser compatible amb la via del dret ordinari.
Per tant, entenc que no estan satisfets amb la resposta que els han enviat des del centre.
No, la considerem insuficient. Aquí et parlo més a títol personal perquè no ho he pogut consensuar amb els companys. Però em sembla que no atenen del tot les respostes que els hi demanem, no? Per una banda, sí que els agraïm la rapidesa amb la resposta, els agraïm que estan a sobre del cas, que creiem, veiem que han canviat moltes coses respecte a l'època que nosaltres estudiàvem els jesuïtes. Tenim la certesa que això és així, eh? Tenim companys, excompanys que treballen de professors a l'escola i sabem que les coses ara s'estan fent molt millor que fa uns anys. Però els gestors actuals malauradament han de respondre pel present, que l'estan fent molt bé, però també pel passat. I amb el passat no es van fer les coses tan bé. Hi ha molta gent, moltes generacions, el Francesc Peris va estar fent de docent a casa durant més de 30 anys, doncs, que n'estan exposats al Francesc Peris. I, per exemple, la institució hauria d'haver preguntat a aquesta gent si hi ha algun cas més enllà d'obrir una bústia. Haurien d'haver explicat els indicis que tenien o les denúncies que han tingut fins ara i obrir la porta a noves denúncies i portar-les, sobretot el que diem, a la via de la justícia ordinària. No entenem que tot això es vulgui tractar de portes al dintre i per la via del dret canònic.
Vosaltres sabeu si l'escola tenia coneixement d'aquests casos mentre passaven?
Bueno, nosaltres com exalumnes ja en el seu moment teníem indicis. No tenim la certesa que l'escola tingués coneixement del cert sobre les conductes inapropiades que podia tenir el Francesc Peris, però ens sobta que si nosaltres com a alumnes, quan fèiem segon, tercer de BUC, doncs teníem constància que el Francesc Peris es tancava al despatx amb alumnes i tenia comportaments tèrbols, se'ns fa molt estrany pensar que això no arribés en el seu moment a la institució i en el seu moment no hi hagués ningú que aixequés la veu. El jesuïta reconeix que van tenir constància per primera vegada d'això el 2005 i que va ser quan van apartar el Peris de la docència. Tant de bo sigui així, perquè si hi hagués algun indici previ i haguessin mantingut el Francesc Peris en contacte amb els alumnes, llavors el cas seria molt més greu.
Era el testimoni que escoltàvem de Jordi Nomdedeu, exalumne dels jesuïtes i un dels signants d'aquesta carta on demanen una reparació pública. Jordi, moltes gràcies per atendre'ns avui en directe a l'Estel Migdia.
Vinga, una abraçada, adéu.
I al mateix temps també podem saludar a aquesta hora en directe a Ràdio Estel a l'Enric Puiggròs, que ell és delegat dels jesuïtes catalans. Senyor Puiggròs, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, creuen que des dels jesuïtes han actuat correctament davant d'aquests casos?
Mira, que hi ha coses que s'han fet, que no s'han fet adequadament. Nosaltres, primer de tot, ens agradaria deixar ben clar que la nostra condemna més enèrgica a tot el que ha pogut passar i que és una situació que malauradament no hauríem d'estar parlant-ne, no? Sinó que voldríem tenir doncs, unes institucions i unes actuacions que fossin que promoguessin la salvaguarda especialment dels infants. Dit això, doncs nosaltres reconeixem i en això estem treballant doncs, en la revisió de les actuacions que hem fet. També en aquest moment, en aquest cas que ens ocupa, també fins a quin punt es va poder parlar o tenir present l'opinió dels alumnes, que creiem que va ser millorable, també fins a quin punt l'actuació, que també és millorable, i revisar això i poder-ho esmenar també de cara al futur, perquè ens interessa no solament revisar el passat, sinó també promoure el futur, i agraeixo també doncs, al senyor Nondadeu que també hagi pogut acceptar doncs, això, que ara les coses puguin estar fent millor que no abans.
Mm-hmm. Li preguntava abans amb el senyor Nondadeu, li pregunto també a vostè, l'escola tenia coneixement d'aquests casos mentre passaven?
És a dir, el coneixement, el tracte dels casos, tal com nosaltres l'entenem ara, és una cosa que, estrictament parlant, és més recent. Per tant, nosaltres el que vam fer quan vam obrir la bústia i l'espai per escoltar les víctimes era el que ens importa més en aquest moment, és escoltar les víctimes, i ens vam posar a disposició de poder escoltar qualsevol persona que pogués haver tingut una experiència d'abús en qualsevol dels àmbits de l'ampli ventall d'aquesta paraula en el context de l'escola. I ens vam posar a disposició de no solament rebre, sinó també escoltar. I així ho vam fer. I així ho vam fer amb algunes persones en el context d'un acompanyament i d'una petició de fer un procés d'esclariment de les circumstàncies, de fer veritat i també d'assumir les conseqüències. I això és el que hem anat fent. El moment concret en el que nosaltres en som coneixedors, i el cas aquest que estem parlant del 2005 és un cas que es va tractar i que es va reaccionar, diguem, de forma automàtica. Per tant, això, diguem, és en el context de cada cas el que es va, diguem, tractant.
Li preguntava perquè diverses informacions, no?, explicaven també els mateixos exalumnes que el mateix Francesc Peris és com que anava i tornava del centre, no? De fet, va estar durant uns anys a Bolívia. Aquests canvis a què es devien?
Bueno, va estar un any a Bolívia solament. Va ser, o sigui, l'any... Les sortides i tornades també en altres mitjans m'ho han preguntat. És a dir, l'anar de Bolívia és un sabàtic que obté el Francesc Peris després d'uns anys de treball i va a un curs acadèmic a Bolívia i torna. Després és veritat que pensant va fer alguna experiència de formació, però també dins d'un procés de la vida professional d'un educador que tenim formació permanent o sí que podien ser un semestre fora, però que no tenien res a veure amb que hi hagués cap mesura disciplinària, diguem, d'allunyament fins on nosaltres sabem. Ja insisteixo que nosaltres estem iniciant el procés d'investigació en aquests casos nous que fins ara no en teníem coneixement en tota la seva amplitud. Nosaltres hem estat actuant en els casos que hem pogut rebre i intentar posar veritat en cadascun dels casos.
Mm-hmm. Ja per acabar, senyor Puiggrós, ara mateix quina és la relació entre Francesc Peris i els jesuïtes?
O sigui, el pare Francesc Peris és membre de la congregació, té una sèrie de disposicions que fetes a partir d'un procés canònic que no podem confondre el procés canònic amb un procés privat, és a dir, si nosaltres veiem que hi ha un component penal en qualsevol de les actuacions, doncs s'ha de fer dins de la via penal, però si no, en tot cas, nosaltres estem prenent les mesures que disposem nosaltres en aquests moments, que són les pròpies internes de la congregació. No tindrem problema després de poder doncs, donar raó de les mesures que s'han aplicat conforme al que és el tracte intern que hem pogut fer, però que ara és el que està a les nostres mans, és a dir, d'esclarir la veritat. Sí. Llavors, el pare Peris doncs, és membre de la nostra congregació, és una persona que està en un moment també d'ancianitat i, per tant, està recuperant-se d'una malaltia, bueno, per tant, doncs, però està dins de la congregació, clar.
Doncs Enric Puiggrós, delegat dels jesuïtes, moltes gràcies avui per donar també el seu testimoni aquí a l'Estel Migdia. Gràcies i bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Que hem volgut recollir avui a l'Estel Migdia sobre aquesta carta signada per aquests 234 exalumnes de l'escola jesuïtes pels suposats casos d'abusos, presumptes casos d'abusos del jesuïta Francesc Peris. D'altra banda, i és que la violència cap als infants ha augmentat en els darrers anys. Segons les dades del darrer informe de la Unitat de Suport de l'Alumnat en Situació de Violència als Infants i Adolescents Catalans, denuncien gairebé ara 25 situacions de violència cada setmana.
Les violències que més han augmentat són aquelles que tenen a veure amb l'assetjament escolar, que representen el 43,5% del total, però també pateixen violències masclistes i abusos que solen donar-se també en entorns familiars.
Però en són conscients els nens i nenes que estan patint aquestes violències? Com es poden plantejar aquests temes tan complexos a un col·lectiu tan vulnerable i innocent com són els infants? En el reportatge d'aquesta setmana, la Carla Buigues ens explica com s'han de presentar aquests temes als més petits i quin paper hi juga, sobretot, la literatura infantil.
Els infants són un dels col·lectius més vulnerables i també dels més influenciables. Una de les vies per tractar temes com l'abús o les violències és la literatura infantil. Ens ho ha explicat la Júlia Prunés, que és infermera, escriptora de contes infantils i també experta en educació emocional.
En la literatura, al final, són històries fantasia o llegenda. I llavors això et posa una distància del que és una història personal, no? I, per tant, permet un joc més ampli, no?, de fer-hi entrar la imaginació, la fantasia, i, per tant, tractar els temes no des del dramatisme de l'experiència que està passant en aquell moment.
La Clara Salitges és l'autora del conte Annie les sombres, que tracta sobre els abusos sexuals en la infància. Es tracta d'un projecte que pretén posar sobre la taula un cas molt complex que els infants potser no acaben de percebre. Tracta d'un hàmster que viu bé amb la seva família fins que coneix un ombra.
Aquesta ombra correspon a la figura de l'agressor. I l'agressor és com el que a través com de la subjugació i de l'establiment d'un pacte secret i fent abús com d'una superioritat, acaba abusant sexualment d'ell, no? Proposant-li una relació que transgredeix l'amistat. Llavors, l'Anny, quan vol imposar un límit a aquesta relació, es troba amb que l'agressor el corresponsabilitza, el coacciona, aviam si la seva família el deixa d'estimar a partir d'això que ha fet. Aleshores, ell comença com a sentir-se responsabilitat del secret i se'l guarda a les galtes.
Els estudis conclouen que un de cada 5 nens i nenes patirà un cas d'abús sexual durant la seva infància. Un conte que també pretén, per tant, interpel·lar.
És molt necessari perquè els infants avui en dia, sobretot, viuen immersos com en un context molt ambivalent, on hi ha una manca d'educació sexoafectiva i que en molts aspectes estan molt desprotegits i també molt exposats, en el sentit que tenen a l'abast molt coneixement, però no hi ha ningú que els ajudi a interpretar.
La literatura infantil no només és útil per interpretar aquestes situacions i educar envers a elles, sinó que també és una eina terapèutica per treballar les emocions i fer un bon acompanyament en tot tipus de situacions dures, com podria ser també el moment del dol. N'hem parlat amb Teresa Ferrer, que és psicooncòloga pediàtrica a Espanop.
Els contes són molt útils, el que passa que si és població en general emmarcat a dins una estratègia, no?, educativa o de transmetre alguna cosa. Jo quan utilitzo contes amb els meus pacients és una eina més.
Però els infants reben bé el missatge a través dels contes? Són conscients dels temes que estan tractant?
No fa falta que el llibre, no?, el conte, la història, vagi a tractar exactament aquell tema. Només que hi surti ja és una eina fantàstica per treballar-lo, no?
Associen perfectament els missatges del conte, el que vol transmetre, perquè els terapeutes, quan treballem a contes, no comptem i ja està, sinó que el que volem és que el nin o la nina surti d'aquella sessió amb un missatge, amb el missatge que vol transmetre el conte, ben rebut i ben associat a el que els terapeutes volen que associï.
Una literatura també que requereix, per tant, de la figura de l'adult per ser interpretada.
Que és un conte que necessita ser interpretat per adults, en el sentit que s'ha d'acompanyar la lectura perquè, si no, costa d'entendre. No, perquè al final és un tema molt complex i que el que pretén és que doni eines als petits per interpretar situacions opriments que puguin haver viscut o perquè puguin interpretar-les en un futur o perquè puguin discernir de situacions abusives. La magnitud de tot l'assumpte és complicada de comprendre a l'edat infantil. És que entenguin que hi ha secrets que fan mal i que els han d'expressar. Que si els secrets ens fan mal, no ens els hem de guardar dins.
Es tracta d'uns contes que no només expliquen històries, sinó que ajuden els infants a créixer. Uns contes que donen les eines per crear vincles i situacions més segurs.
posar-hi paraules, no? Aquests temes importants a vegades es tracten com, o s'han tractat sempre com de puntetes per por de l'adult de no saber com enfocar-ho, o de falta de confiança amb l'infant de que ho pugui tenir una conversa així, no?
Crec que és imprescindible poder fer literatura per prevenir, és a dir, poder dotar d'eines als infants perquè siguin ells mateixos una eina de canvi.
Estel migdia.
Continuem a l'Estel migdia canviant de qüestió. En el que portem d'any ja s'han denunciat un 19% més d'agressions sexuals a Catalunya de les que es van denunciar en els primers 4 mesos de l'any passat, del 2022. En total, aquest 2023 ja són 1.300 les denúncies que han rebut els Mossos d'Esquadra. El 14% de les agressions sexuals han passat en entorns d'oci nocturn, diuen els Mossos, però també avisen que no hi ha submissió química. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra han assenyalat que aquest fenomen dibuixa una tendència creixent de denúncies any rere any. Les dades han crescut un 30% entre el 2022 i el 2019, quan es van instruir 946 denúncies. La portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, ho atorga que es denuncien conductes sexuals menys greus.
Que abans, les més greus, tothom tenia identificat que quan t'agredia una persona que no coneixies de res a la sortida d'un metro i perpetrava una agressió sexual en penetració, tothom tenia molt clar que això era una conducta penal i que era una conducta que s'havia de denunciar i s'havia de perseguir. El problema el teníem amb totes aquelles conductes menys greus que al final són les que sustenten aquesta cultura doncs, que fa que aquestes violències estiguin normalitzades, naturalitzades i generalitzades.
El 14% de les agressions denunciades s'ha donat en l'oci nocturn i d'aquestes, 3 de cada 10, la víctima era vulnerable per estar sota els efectes de l'alcohol o les drogues. Els Mossos d'Esquadra han constatat que a les discoteques no hi ha submissió química, representant un 1% del total de violències sexuals denunciades en el que portem d'any. És el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació Criminal.
Podem estar tranquils amb aquest entorn d'oci, amb la submissió química. S'havia generat moltes psicosis amb això. Hi havia molt de soroll amb la submissió química. Per tant, de moment, podem eliminar aquest soroll. Agrair l'esforç de tothom, de també, però hem d'estar atents a això. Ara estem bé, però pot haver una derivada. Hem de comptar que estem al primer quatrimestre. Ara entrem al segon quatrimestre. Ve amb vacances, ve més oci...
Donat aquest primer balanç de l'any, els Mossos d'Esquadra ampliarà el pla de violències sexuals en entorns d'oci nocturn a altres àmbits, com el lleure, escolar, digital o en la intrafamiliar.
Gràcies, Sílvia. 2:31. Obrim bloc electoral. Avui, que queden 5 dies per les eleccions municipals i els partits afronten els últims dies, per tant, d'aquesta campanya electoral. El candidat d'Esquerra a Barcelona, avui Ernest Maragall, acusa el president del govern espanyol de buscar que la ciutat s'agenolli davant seu i avisa que no acceptaran cap demostració de força per part de l'Estat a Barcelona.
A més, Maragall també ha lamentat el paper de Jaume Collboni, de qui diu s'erigeix com a delegat espanyol a la capital catalana, el republicà, ho ha dit en declaracions a l'agència EFE.
La senyora Trias és un risc per a aquesta ciutat en aquells moments. La senyora Trias és un risc no només en relació a les concepcions socioeconòmiques pel que fa al model econòmic, com ja vam comentar ahir mateix, en relació al que ell considera respecte al turisme o al passar gana de la ciutadania, sinó que és un risc en la seva concepció general. És un risc per l'experiència que tenim del 2011 al 2015.
En aquest cas, Maragall, que també carregava contra Xavier Trias, a qui ha acusat de voler ressuscitar les polítiques de Convergència. D'altra banda, el cap de llista d'Esquerra també ha fet una crida a la ciutadania per evitar que Vox tingui representació a l'Ajuntament barceloní.
I en l'àmbit de les propostes, Barcelona en Comú ha dit avui que vol prohibir els lloguers de temporada als 26 barris més tensionats de Barcelona. Per fer-ho, volen aprovar un canvi de la llei al govern que habiliti els ajuntaments per poder revocar llicències sense indemnitzacions a les zones més pressionades.
Aquesta és una de les propostes que ha presentat aquest matí Janet Sanz, actual directora d'Urbanisme i candidata número 3 de la llista que encapçala de Colau. Sanz ho ha dit des de la plaça Santa Madrona al Poble Sec.
El lloguer de temporada no pot ser la drecera de lloguers de luxe. No pot ser la drecera per saltar-se la llei pel dret a l'habitatge, per pujar els lloguers, per canviar les regles del joc perquè la gent que resideix a Barcelona doncs, no tingui accés a aquests habitatges. Per tant, també volem regular-ho i prohibir-ho concretament en els barris també més tensionats.
Janet Sanz també s'ha assegurat que la mesura dels lloguers de temporada s'aplicaria a través d'una modificació del Pla General Metropolità per evitar lloguers de temporada a 26 barris de zones com l'Eixample, Ciutat Vella, Gràcia i, en general, les dues corones centrals de la ciutat, que són els més pressionats.
Per la seva banda, la candidata de València, Eva Parera, denuncia que hi ha una tendència per la qual les administracions públiques se situen en contra dels agents de la policia i, en aquest sentit, ha denunciat la taviesa de l'actual alcaldessa de Colau.
L'alcaldessa és la cap de la Guàrdia Urbana. Si el cap de la Guàrdia Urbana s'ha de posar a demandar els membres de què depenen d'ella, anem apanyats, eh? Sempre al costat del teu equip. O sigui, tu estàs dirigint la Guàrdia Urbana, sempre al costat de la Guàrdia Urbana. El que ha de fer l'Ajuntament és personar-se contra els que estan fent actes de vandalisme a la ciutat, contra els que estan cremant contenidors, els que estan cremant motos o els que s'estan ocupant propietats. Aquí sí que l'Ajuntament s'ha de personar.
D'altra banda, Parera ha dit que si surt escollida l'Ajuntament no tornarà a personar-se com a acusació en contra de cap agent, i també ha dit que ella mai faria alcaldessa a Ada Colau. I en aquest sentit, unes declaracions que el candidat del PP, Daniel Cirera, no es creu i ha assegurat que l'alcaldable de València no té credibilitat quan diu que no farà alcaldessa a Colau.
Quan la senyora Parera diu això i ha estat aprovant els pressupostos a la senyora Colau i l'ha fet alcaldessa, doncs la credibilitat que té és certament petita. No? En qualsevol cas, jo sé que ella és una persona que prové del nacionalisme, que en el seu dia va demanar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya.
A tot això, lluny de Barcelona, Melilla, la Policia Nacional ha detingut almenys 9 persones, 6 avui i 3 més ahir dilluns, per la suposada trama de compra de vots a les eleccions d'aquest diumenge. Segons fonts policials, de moment ja s'han produït 10 escorcolls. La jutgessa que porta el cas, però, ha declarat secretes les actuacions.
La investigació va començar la setmana passada després de constatar l'existència de xarxes de captació de vots per correu que havien disparat la seva activitat els últims dies davant la proximitat de les eleccions del 28 de maig. A Melilla, més de 11.500 persones van demanar votar per correu, quan el percentatge en els darrers comicis va ser de menys de la meitat. Els investigadors tenen el focus posat sobre integrants del partit Coalició per Melilla, però també en altres formacions.
I és que la ciutat autònoma de Melilla està vivint aquests últims dies una campanya enfangada per la investigació judicial sobre el possible frau electoral, que ha desembocat, a més, en una cruïlla d'acusacions entre les principals formacions polítiques que es presenten a les eleccions de diumenge.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Més qüestions. El govern de Catalunya destinarà 60 milions d'euros per posar plaques fotovoltaiques a un terç dels edificis públics de la Generalitat entre aquest any i el vinent. L'objectiu és que el 2030 s'hagin cobert tots els equipaments públics i la Generalitat pugui generar el 100% de l'energia que consumeix. Ens ho explica des del Palau de la Generalitat en directe Judit Caselles. Bona tarda.
Bona tarda. Dels 60 milions, 20 s'invertiran ja aquest 2023 i 40 l'any vinent. Aquest any, doncs, el govern ja començarà la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis públics. A finals del 2024, fins a 600 edificis tindran panells, 480 més que a dia d'avui, i es cobrirà el 25% del consum total d'energia. La portaveu Patrícia Plaja explica que l'objectiu és arribar fins als 1.500 edificis d'aquí a 7 anys, i aleshores la Generalitat tindrà autosuficiència energètica.
La Generalitat cobrirà de plaques solars els sostres de tots els seus edificis propis d'ara i fins al 2030. Estem parlant de 1.452 cobertes d'edificis. Això inclou edificis de tot tipus, com instituts, CAPs o edificis d'altres departaments, com poden ser, per exemple, comissaries.
El govern destinarà part de l'energia que es produeixin aquests edificis a bastir llars vulnerables que estiguin a un radi de fins a 2 quilòmetres. De moment, encara no té el recompte de quantes famílies se'n podran beneficiar.
Gràcies, Judit, des del Palau de la Generalitat. I d'altra banda, la Fundació Mútua de Propietaris denuncia que més del 80% dels habitatges catalans, que no són prou accessibles, hi haurien de fer obres per adaptar-los amb un cost mitjà de 1.300 euros, una xifra que podria arribar a superar els 5.000 en funció de l'antiguitat i del número de plantes que tingui l'edifici. Per aquest motiu, reclamen incentius per evitar que aquesta barrera econòmica frenin les inversions.
L'entitat ha presentat un informe on deixen clar que aquesta és una assignatura pendent quan a cases i pisos on hi viuen persones, on no hi viuen persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials. Segons l'estudi, un de cada quatre edificis té un esglaó a l'entrada, el 56% dels intercomunicadors són inaccessibles per persones en cadira de rodes i dos de cada tres edificis tenen bústies elevades que també són inaccessibles, d'entre altres mancances.
I un últim apunt abans de la pausa. El conductor del vehicle que ahir es va accidentar a Riudaura i que va causar la mort del passatger ha declarat aquest matí al jutjat de Guàrdia de Girona.
Els Mossos d'Esquadra van detenir el jove de 20 anys a l'Hospital Josep Trueta, acusat d'homicidi imprudent després que el vehicle en què viatjava sortís de la via i volqués. El noi conduïa el cotxe drogat i begut i no tenia carnet de conduir. En l'accident va morir el copilot, que era el seu germà, el germà menor d'edat. Tenia 15 anys.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La gent de la caravana crea tendència. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda, La Caravana, el programa per qualsevol ésser viu. Parlen de tot, ho expliquen tot, ho confessen tot i ho entrevisten tot. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Creo que Barcelona necesita un cambio.
Alguien que nos devuelva la ilusión.
La seguridad en las calles.
Alguien que se atreva a hablar claro.
Que es preocupi per la feina.
Y por la gent gran.
Por la ciudad que todos queremos, hagamos Barcelona grande otra vez.
En Barcelona, vota Eva Parera, vota Valens.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel. La radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Sí, 41 minuts avui. Comencem el recorregut breu per aquest bloc local i comarcal. Ho fem a Sitges, al Garraf, on són a punt de donar un nou tret de sortida a la temporada d'estiu, però amb una assignatura pendent de resoldre, la falta de taxis. I és que el sector va quedar desbordat l'any passat amb xifres rècords de visitants en el primer estiu post-pandèmia sense restriccions.
I molts clients van haver d'esperar més de 30 minuts fins a aconseguir un taxi, mentre més d'un servei va acabar també anul·lat per falta de vehicles. Amb tot, conductors, Ajuntament de Sitges i el Gremi d'Hostaleria lamenten que la situació malmet la imatge d'aquesta població turística. El gerent del Gremi d'Hostaleria de Sitges, Alejandro Eguía, explica la situació.
Fa més de 30 anys que estem en les mateixes número de llicències, els usos de clients i visitants han canviat i entenem que s'ha d'ampliar per poder donar el servei. Des del gremi el que fem és acompanyar al sector, intentar mediar entre totes les parts, però l'Ajuntament ha de tomar mesures, ha de prendre mesures per reconduir aquesta situació insostenible.
Aguia resalta que els taxis són sovint la primera porta d'entrada per molts visitants i la darrera que utilitzen per sortir i denuncia que si a l'últim moment el viatger li cancel·len el taxi per anar a l'aeroport, la imatge que s'endú de la seva estada a Sitges acaba sent molt greu. A més, lamenten que l'estiu passat molts hotels sitgetans van haver de fer front a les despeses d'un vol nou per haver contractat el servei de taxi fallit. Els principals partits de Sitges reclamen llicències temporals per solucionar aquest problema aquest estiu.
I no ens movem del litoral, anem ara cap a Calafell, al Baix Penedès, on la població ha datat les banderes que senyalitzen l'estat de les platges per a persones daltòniques. Els tradicionals colors verd, groc i vermell ara van acompanyats d'una nova simbologia.
D'aquesta manera, la bandera vermella du ara un triangle, la bandera groga porta una barra en diagonal al mig i la bandera verda va amb un triangle i la barra diagonal al mig. La mesura busca fer que les platges de Calafell siguin més segures per a tots els usuaris i ajuda a identificar els riscos poc visibles, com ara les corrents marines. La simbologia introduïda ara a Calafell segueix la que s'està fent des de fa uns anys a diversos municipis del País Valencià. El daltonisme és un trastorn que afecta prop d'un 8% dels homes i un 0,5% de dones.
I per últim, us expliquem que el baix preu que els ramaders catalans cobren per litre de llet obliga diferents explotacions a sacrificar algunes vaques perquè el negoci sigui rendible. Ara mateix, la indústria lletera paga el litre de llet a 55 cèntims.
Els ramaders catalans fa anys que es queixen que la indústria els paga un preu molt baix per la llet que produeixen les seves vaques i això complica la viabilitat de moltes explotacions. De fet, n'hi ha que no han pogut més i han acabat tancant i ara mateix només en queden 380 a tot Catalunya. Algunes fins i tot s'han vist obligades a sacrificar animals per poder tirar endavant. És el cas de l'Albert Noguer, propietari d'una petita explotació ramadera a Osona.
Actualment sobrevivim una mica com podem, eliminant els animals menys productius i fent malabars, realment, no hi ha altre. De fet, el cens de vaques de llet a Catalunya, amb el que va d'any, ha baixat un 1,6% i el d'animals de recria un 4%, cosa que fa preveure que la tendència serà aquesta i que en un futur hi haurà cada cop menys vaques.
A banda dels problemes que tenen per poder tirar endavant pel preu que els paga la indústria, els ramaders també es queixen que el govern espanyol encara no els ha retornat l'IVA de la llet que venen, tal com es va aprovar el gener passat.
I davant d'això, Unió de Pagesos ha denunciat aquest dimarts al migdia la sagnia que hi ha en el sector lleter català i en responsabilitza les grans cadenes de supermercat, que diu que fixen un preu de llet per sota del cost. Per això, el sindicat ha organitzat una protesta aquest migdia davant d'un supermercat de Banyoles, on han vessat catrons de llet de marca blanca plens de llet tenyida de vermell en representació de la sang dels productors. Avui al bloc d'esports novament amb el cas Vinícius i explicam-vos que el Real Madrid exigeix canviar l'estructura arbitral agafant-se precisament en aquest cas.
Sí, el president del club blanc, Florentino Pérez, s'ha fet ressò dels insults que va rebre el jugador del Madrid, Vinícius, diumenge passat a Mestalla. El màxim mandatari del club ho ha dit aprofitant la visita institucional a la seu de la Comunitat de Madrid per celebrar que l'equip de bàsquet és l'actual campió de l'Eurolliga.
Que Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello, es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora. Y termino. La Final Four de baloncesto ha sido todo un ejemplo de esto que estoy diciendo, de valores, de convivencia y de respeto entre aficiones y entre equipos. Muchas gracias a todos.
Dilluns, el club blanc va reclamar que Iglesias Villanueva, l'àrbitre del VAR en el partit entre el València i el Madrid, es va equivocar perquè el cop de colze de Vinícius va venir després d'una agafada de coll d'Hugo Duro al brasiler. El Madrid critica que Iglesias Villanueva no decidís ensenyar les imatges del VAR a l'àrbitre de Burgos Bengoetxea que estava al camp. Ara el comitè d'àrbitres ha decidit sancionar-lo i l'ha deixat sense el Betis Getafe de demà, l'Osasuna Atlètic Club de Bilbao de dijous i li diu que ja no tornarà més a arbitrar tampoc al VAR. La Federació Espanyola de futbol també ha decidit trencar relacions amb 5 àrbitres més de cara a la temporada que ve.
I a tot això, la Lliga ha demanat poder sancionar quan hi hagin escenes racistes als estadis.
Ara mateix, qui té la potestat és el comitè de competició, l'organisme que encara no ha tancat cap graderia des que, per exemple, Vinícius ha rebut insults. En un comunicat, la patronal del club demana tenir més competències sancionadores amb l'objectiu de poder ser més àgils i eficaços en la lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.
I davant d'això, la Policia Nacional ha identificat a 3 persones relacionades amb els insults racistes al davanter del Real Madrid, que van passar diumenge a l'estadi del València.
Ho ha confirmat la delegada del govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha lamentat i condemnat l'incident. A més, ha apuntat que continuen treballant i analitzant les imatges per veure si hi ha més persones implicades. Els 3 joves tenen entre 18 i 21 anys, són espanyols i se'ls ha imputat per un presumpte delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques.
I d'altra banda, encara sobre aquest cas, la mateixa Policia Nacional ha informat que ha detingut a 4 persones que presumptament van penjar un ninot amb la samarreta del davanter del Madrid en un pont camí de la ciutat esportiva de Valdebebas.
Aquest ninot es va penjar a finals del mes de gener, abans d'un partit entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid corresponent a la Copa del Rei, i està considerat com un delicte d'odi. El ninot anava acompanyat d'una pancarta on s'hi podia llegir "Madrid odia el Real". La Comissió Antiviolència va buscar els autors dels fets a través dels vídeos de les càmeres de seguretat de la zona i ara la policia ha detingut a 4 persones que hi estarien relacionades. La detenció arriba l'endemà que Vinícius publiqués a les xarxes socials un vídeo que recopila insults i escenes racistes dirigides cap a ell en diferents estadis espanyols, i en una de les imatges s'hi veu precisament aquest ninot. En el vídeo, Vinícius lamenta que aquestes escenes s'hagin tornat habituals en cada partit fora del Santiago Bernabéu i es demana fins quan han de seguir vivint uns fets com aquest.
I tanquem ara, si el cas Vinícius, i ens centrem amb la Lliga. Avui arrenquen els partits de l'avantpenúltima jornada. El Barça visita avui el camp del Valladolid, on buscarà retrobar-se amb la victòria per acabar la temporada amb bones sensacions.
El Valladolid, en canvi, necessita guanyar per sortir de la zona de descens. És un dels rivals directes de l'Espanyol. De fet, tenen un punt més que els blanquiblaus, que són penúltims. Tot i així, el tècnic blaugrana, Xavi Hernández, diu que no es vol deixar cap més punt pel camí.
Volem acabar amb bones sensacions. Ja no ens va agradar perdre l'altre dia amb la Real Societat a casa, però bé, ells s'hi jugaven molt, és un equip Champions, van demostrar que també mereixien guanyar i per això el resultat, no? Però demà volem guanyar i volem acaben bones sensacions.
Per aquest partit, Xavi tornarà a tenir la seva disposició Gavi, que ja ha complert sanció amb la Real Societat, i també han entrat en la convocatòria Arnau Tenas i Marc Casado. En canvi, Araujo, Pedri i Koundé s'han quedat a Barcelona. I abans del Valladolid-Barça, 8:15 jugarà el Girona, que s'enfronta al Celta, també en fam de victòria després de caure contra el Villarreal en la darrera jornada. Escoltem el tècnic blanc i vermell, Michel.
No arribar als 53, sí, perquè penso que la qualitat d'aquesta plantilla és arribar als 10 primers. I un pas més és arribar a Europa.
En aquest avantpenúltim partit de Lliga no hi serà Riquelme, que té molèsties, i se suma a les baixes d'Aleix i Borja García, que continuen lesionats, i David, que no jugarà per sanció. Qui sí que torna és Oriol Romeu. L'Espanyol no jugarà fins demà contra l'Atlètic de Madrid a Cornellà. Per cert, que el club blanquiblau ha informat que ha esgotat totes les entrades disponibles pel partit contra el València d'aquest diumenge a les 7 de la tarda. Aquest matí se n'havien posat unes 150 entrades més a la venda després de la gran quantitat de sol·licituds, i en total ja s'han venut més de 650 entrades.
I parlem ara de futbol sala. Avui s'inaugura el play-off pel títol. El Barça serà el primer en dir-hi la seva a 8:15 del vespre. Rep el Valdepeñas al Palau.
Els de Jesús Velasco van acabar segons a la classificació i ara jugaran contra el 7è classificat. S'han enfrontat 2-3 vegades aquesta temporada i sempre han guanyat els blaugrana. A la Lliga han guanyat per 5-3 i 2-6. I a la Copa d'Espanya, que també es van creuar, van superar els de Ciudad Real per 3-2. Tot i així, el Barça no ha sumat la totalitat dels punts en les 3 darreres jornades. Ha perdut contra el Cartagena i l'Inter fora de casa i ha empatat al Palau contra el Manzanares. En declaracions als mitjans del club, el jugador blaugrana i ex del Valdepeñas, Sergio González, diu que l'equip necessita guanyar per recuperar la confiança.
Sabem que ara mateix comencem de zero. Potser no hem acabat de la millor forma a la Lliga regular, però ara tenim una muntanya, li agrada dir al Didac per davant, que l'hem d'escalar tots junts, i l'equip està molt focalitzat en això, en anar tots a una, en fer ara del Palau doncs un fortí i poder anar passant rondes fins a arribar a la final.
Per aquest partit, que arrencarà 8:15, Jesús Velasco ha convocat els 13 jugadors disponibles del primer equip, excepte Sergio Lozano.
I per últim, en handbol, aquest migdia s'ha fet el sorteig de la Final Four de la Champions, que es disputarà a Colònia.
El Barça d'handbol jugarà a les semifinals contra el Magdeburg alemany. L'edició d'enguany es disputarà del 17 al 18 de juny a Colònia. L'equip alemany és el segon de la Bundesliga, va ser campió d'Europa fa 11 anys, però serà la primera vegada que disputi una final a 4 en un format com l'actual. Els blaugrana han guanyat les dues últimes Champions i en total en tenen 11 al seu palmarès. El porter i capità de l'equip, Gonzalo Pérez de Vargas, se'n recorda d'aquest rival.
Hem perdut les dues últimes finals de Superglob, del Mundial de Clubs amb ells. Aquest any ha fet mal, però jo crec que sobretot l'any passat, on veníem de ser campions i vam veure com un equip doncs, ens desarmava des del principi al final, i va ser una de les, des que estic al Barça, de les derrotes més doloroses que hem patit.
L'altra semifinal, que jugarà també el 17 de juny, enfrontarà el Paris Saint-Germain i el Kielce polonès.
Gràcies, Anna. Últims minuts del programa, com sempre, per la informació cultural. Estudis a l'Olma Giró. Olma, què tal? Bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavier.
I avui nerviós, Josep, perquè falten poques hores per conèixer si Bolder, la novel·la d'Eva Baltasar, marca una nova fita en la història de la literatura catalana, i és que l'escriptora opta avui a un dels màxims guardons de les lletres mundials, el Premi Booker Internacional. És la primera vegada que una novel·la escrita en català entra a l'anomenada shortlist d'aquest prestigiós premi britànic que atorguen que s'atorga a aquests llibres que han tingut una àmplia difusió al Regne Unit.
Sí, Xavi, i per sortir de dubtes, això sí, haurem d'esperar encara una mica aquesta nit, perquè serà quan es dirà si el guanya o no. Serà en una cerimònia que es farà a l'Sky Garden de Londres, un dels edificis més icònics de la capital britànica, que desvetllaran els premis des d'allà. I en una entrevista al matí a Ràdio Estel, esperant a veure aquest guardó,
hem fet una entrevista des d'allà, o sigui, l'editora estava allà.
Exactament, hem connectat amb Londres. I hem pogut parlar amb Maria Buigas, que és la directora del Club Editor, que de fet és l'editorial que publica els llibres d'Eva Baltasar, i ha dit que avui tota la comunitat literària en català s'ha de fer seu aquest guardó.
Evidentment que aquí és l'Eva Baltasar, l'autora que ho ha fet possible, però al mateix temps també a través d'ella, doncs és un lloc molt destacat, molt especial, que passa a ocupar la literatura catalana contemporània. I això doncs, tots els que es dediquen a la cultura escrita, siguin periodistes de tele, siguin editors, siguin companys escriptors, correctors, traductors, tota la gent del llibre, d'alguna manera ho celebra com una cosa pròpia, i això també és molt bonic.
I la novel·la, precisament, d'aquesta escriptora Eva Baltasar s'ha emportat aquest premi, o sigui, està optant nominar aquest premi perquè està traduïda a l'anglès per la brasilera Júlia Sánchez.
I l'encàrrec li va arribar de l'editorial independent britànica Another Stories, així és com es diu l'editorial, que l'agost passat va publicar la versió en anglès. Buigas explica els motius pels quals el jurat britànic ha seleccionat l'obra d'Eva Baltasar.
Un cert univers poètic, al mateix temps que una capacitat molt, molt particular i molt entusiasmant de dir l'estat, diguem, d'enamorament i l'estat d'enamorament sexual. És una cosa que han destacat, és a dir, una escriptura completament al servei de la celebració del cos. És a dir, que aquí és molt més, i és interessant, és molt més el sexe que no pas la maternitat, el que passa davant. A partir d'aquí podeu fer les anàlisis que desitgeu.
En cas de rebre el premi, que està dotat amb 50.000 lliures, fent càlculs, això són uns 56.000 euros, l'escriptora i la traductora se'l repartirien a parts iguals. Amb tot, Bolder, d'Eva Baltasar, explora la veu i la vida al cos de tres dones. La protagonista de la novel·la es guanya la vida com a cuinera en un vell vaixí de mercaderies, i és la situació perfecta per algú com ella, que estima la soledat. Fins que un dia, què passa? Doncs que una altra dona que coneix en un bar l'anima a deixar la vida a ultramar i a tornar a viure entre quatre parets, és a dir, una casa en un pis. És en aquest moment quan s'implica en una gestació assistida i en l'educació d'un fill que mai havia desitjat, amb una altra manera de viure, això sí, la maternitat.
Molt interessant el llibre Bolder d'Eva Baltasar.
L'has llegit? T'has llegit alguna cosa?
Me'ls he llegit tots. De tots els llibres que parlem en aquest programa, tinc l'obligació de llegir-me'ls tots.
No, a banda d'això, que ho comentàvem l'altre dia, no?, que és una obra que combina perfectament el que seria la poesia, no?, amb la prosa, una combinació perfecta de les dues vessants.
De fet, l'escriptora ve de la poesia i ara s'ha implicat amb la novel·la. N'ha fet aquests tres llibres, però, per tant, aviam si de sort Eva Baltasar avui es converteix en la primera autora catalana en guanyar aquest Premi Booker Internacional. Estarem pendents, evidentment, demà.
Us
ho ampliarem aquí a Ràdio Estel. I no deixem de parlar de literatura, Olma, perquè El Tiempo entre Costuras, el musical, arriba basada en la novel·la de Maria Dueñas, farà parada 6 setmanes a Barcelona. arribarà a partir del 28 de setembre als teatres Apolo.
Ara podríem fer la crida d'avis i àvies catalans, agafeu agenda, no?, perquè El tiempo entre costures és un mític, en aquest cas, després d'una primera temporada on el musical va recórrer diverses ciutats espanyoles, ara arriba a Barcelona i arriba amb una renovació del repartiment, que ara està encapçalat per Alba Cuartero, que es posa a la pell de Cira Quiroga, i el català Jan Forrellat, que interpretarà el paper de Marcus. L'escriptora Maria Dueñas ha afirmat que la història que va escriure amb tots els seus escenaris, conflictes i moments d'emoció, aventura i intriga hi són presents al musical.
Yo creo que desde el momento en el que acepté que el libro pasase a musical y teniendo claro que iba a haber un respeto absoluto por la novela, todo lo he asumido con gratitud y con respeto, porque creo que han tomado las mejores decisiones en todos los sentidos.
A la història, la jove modista Cira Quiroga abandona Madrid en els mesos previs a l'inici de la Guerra Civil, arrossegada per l'amor amb un home que coneix molt poc. Junts s'instal·len a Tànger, on sola i aclaparada per deutes aliens decideix marxar a Tetuán, la capital del protectorat espanyol al Marroc. Allà la protagonista es forja una nova identitat i un destí lligat a grans personatges històrics de l'època. L'espectacle es podrà veure des del 28 de setembre fins al 5 de novembre a on? Al Teatre Apolo de Barcelona.
Bé, encara parlant de teatres, musicals en aquest cas, perquè el musical Alegria que passa, de la companyia de Goll de Gom, tornarà, atenció, al Teatre Poliorama el mes de desembre i s'hi estarà fins al mes de gener.
I si no podeu esperar fins al desembre, abans, a partir del 30 de setembre, l'espectacle farà gira per 14 municipis catalans i, a part d'aquests, també passarà per Manacor, a Mallorca, i València. L'Alegria que passa és l'últim muntatge, recordem, de creació de la companyia de Goy de Gom.
I que vam repassar també en aquest programa, en vam parlar abastament d'aquest muntatge de Goy de Gom. Mira, hi ha cinema. Un apunt, i és que hi ha nous membres d'honor de l'Acadèmia del Cinema. Són el muntador Ernest Blasi, els directors Jesús Garay i la Laguma, l'actriu Vicky Peña, la guionista Lola Salvador i la crítica de cinema Núria Vidal.
Exactament, i l'Acadèmia del Cinema Català ha decidit incorporar aquests 6 nous membres en la categoria que des del 2009 distingeix una setantena de professionals de diversos àmbits, això sí, han d'estar relacionats amb la indústria del cinema. L'acte d'anomenament es farà el dia 31 de maig al Mirador Maria Aurèlia Campmany, de l'Ajuntament de Barcelona.
Mira, Almai, avui un apunt, escolta aquesta cançó, que hem de fer un recordatori. I és que avui és segon i últim concert d'Elton John a Barcelona.
Exacte, i de fet, ahir ja va tocar, i el d'ahir i el d'avui són els únics concerts que l'estrella del pop farà a l'estat, així que ja ho sabeu.
I que amb això deixa l'escenari, com nosaltres deixem aquest programa. Gràcies, Olma, fins demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també. Retrobem demà a la tarda. Ara no marxin, perquè fins a 6 s'hi posa Joan Trias amb la caravana. Bona tarda.